Entre músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per escoltar el programa Entre músiques, gràcies per sintonitzar Cope Menorca. Avui és el programa nombre 85, la nostra 85 entrevista, i tenim de convidada a Cris Álvarez, a Cristina Álvarez. Gràcies,
bon dia,
Cris, per ser aquí, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bueno, és, per nosaltres és un plaer convidar la gent que té coses que dir i la gent que participa dins el món de la cultura, en aquest cas.
Que bé, sí, sí.
Na Cristina Álvarez, na Cris, neix a Ciutadella de Menorca, té una germana i un fill, comença els seus estudis musicals a l'Escola de Música amb el senyor Guillem Coll. Seguidament ho fa amb en Biel Barceló i després en el Conservatori Professional de Música de Menorca amb la soprano Martina Garriga. Quan va acabar els estudis de grau professional es trasllada a Barcelona, on estudia el grau superior de música. També té postgraus de composició i direcció d'orquestra. Durant els anys d'estudiant a Barcelona va cantar en el cor professional de cambra del Liceu. També va ser directora titular del cor jove del Temple de la Sagrada Família de Barcelona durant 6 anys. Ha format part del trio de cambra Musicarte. Va debutar com a soprano solista en el Teatre del Liceu l'any 2004 amb una òpera, L'Arca de Noé, d'en Benjamin Britten. No és massa coneguda per aquí, és una òpera infantil o juvenil. Ha actuat com a soprano solista en l'Orquestra de Cambrilla de Menorca, la Capella de Vídica, la Banda de Ciutadella, etc. Ha fet papers de soprano principal en les sarsueles Catiusca, la del Manojo de Rosas, Foc i Fum. En l'actualitat, i des de fa 10 anys, és la directora musical titular dels Amics de l'Òpera d'Amor i de la Fundació Menorquina de l'Òpera. També és professora a l'Escola Municipal de Música de Ciutadella. I l'any 2008 va fundar l'Escolania Pueri Cantores de la Catedral de Menorca. Bueno, Cris, tenim un currículum molt musical, eh?
Bueno, puntualitzar que, clar, ara l'òpera ja fa 12 anys. A lo millor en el currículum posa 10, però ara mateix ja en són 12 que estic de directora, sí, sí.
Sí,
i bueno, també actualment en el conservatori.
De petita, diríem, quan vas anar a escola, no me vas posar on?
Ai, sí, vaig anar a escola per a Cases Noves. Sí, sí, sí.
I allà ja anaves de música?
Vull dir,
ja anàveu a escoleta, fèieu...
Tinc una anècdota que, de fet, no sé per què, poques vegades la cont, no sé per què, perquè crec que és una de les parts que més va marcar la meva vida musical. De fet, el primer contacte que vaig tenir com a cantant va ser, abans i tot que ens escolania del senyor Guillem, va ser amb una tuna que hi havia per a Cases Noves.
Ah, sí, sí, bueno, les tunes existien a molts ecològics.
Sí,
fa unes setmanes que vam entrevistar a Joana Comila, l'alcaldessa de Ciutadella, i també era
cantava,
una cantant de tuna.
Mira. Sí, sí.
Una cosa que em va sorprendre, diríem, és que de les primeres músiques que vas escoltar, me poses que justament va ser una de Pink Floyd.
Sí?
I em va fer gràcia, perquè normalment la majoria de gent escolta primer cançons infantils.
Exacte.
O una cosa així.
No,
i tu em vas posar aquesta música.
Sí. A casa meva, Pink Floyd, bueno, des de que... Exacte. Des de que vaig néixer sonava sempre Pink Floyd, mon pare era fanàtic, mon mare també, i és una de les músiques que record, les primeres que record, realment. A casa meva no eren molt de cantar cançons infantils, no. Sí, sí.
Aquest Money de Pink Floyd, molt coneguda.
Sí.
I tu uns 5 anys ja li cantaves a ton pare.
Sí. I a més, amb el papà sempre feien la paròdia, ell duia les monedes dins la butxaca i ell me feia la percussió.
Feia el ring, sí. Al principi, està bé.
I ho record com un dels jocs meus d'infància, sí, sí, aquesta música.
Des principis de tot, M'agradarà que anomenessis el senyor Guillem, sí. Perquè el senyor Guillem és la persona que jo crec que va formar més gent a Ciutadella per cantar, és clar.
Sí, i sobretot jo, un dels grans records que tinc d'ell, a part de tot el que vaig aprendre, és la confiança plena amb el meu cas que va tenir jo. Vaig tenir apoio d'ell en tot moment, hora d'anar al Conservatori a Menorca, del Liceu. Record la primera vegada que vaig cantar amb la capella de solista, un requiem de Forer. Jo estava molt nerviosa perquè era la primera vegada després de partir a Barcelona i tal que vaig anar a cantar de solista, més amb la capella, sempre havia estat soprano d'escor, i jo estava molt nerviosa. I ell se va seure a primera fila i me mirava amb uns ulls d'orgull i m'anava fent que sí, com diguem, vinga, Cris, segueix. I va ser... Mira-lo ell i se m'ha passat tot. Sempre em va donar aquesta gran confiança que crec que és el que més li he d'agrair. Sí.
El senyor Guillem és el gran formador d'un moment donat en què les escoles de música no existien,
perquè
era una cosa molt molt, molt casolana.
Sí, sí, o sigui, sí, anàvem allà als Socors en aquells recorregut.
Exacte, el meu fill també, i el meu fill, tots dos van anar també amb el senyor Guillem abans d'anar a les escoles de música, i va ser, la veritat, és una de les persones que més ha format, com han dit a Castell. Bueno, a casa teua, ta mare.
A més, a casa teva estem estel·lar.
Sí.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella.
Hace que la vea que es lo más conegut. Aquesta peça, o aquestes peces d'en Chiquitete, tu me poses que escoltàveu molt i que després no t'escoltem mai més.
No, i precisament ahir en xerrava amb un company que li explicava que havia de venir a fer l'entrevista i li vaig dir, no l'he escoltat mai més.
Dic, això la posarem. Bueno, però vam, la música té dues records.
I tant, i a més és curiós perquè aquest tema precisament que has posat és un tema que me ve a sa ment constantment. De repente allò que estàs desant a casa o...
sí,
i me ve.
Tu em vas posar la Xiquitete, jo vaig triar un dels temes més coneguts que hi ha.
Els dissabtes a casa era sempre despertar amb aquesta música i, bueno...
I després, direm, hi ha una època en què, pel que veig, els diumenges vas a Cala Caldana. Que és que teníeu a Cala Caldana...
L'avi meu era en Melis, el fuster, i, bueno, mestre d'aixa, i teníem un xalet a Cala Caldana, amb tota la família remena. L'avi meu era remena.
Estava allà a Subar Saudacs en el fons.
Correcte, correcte.
Quan t'has dit d'aquesta família, efectivament recordo aquell gran xalet allà.
Exacte, aquell gran xalet de tots els concurs remena, i anàvem allà, i clar, allà se cantaven cançons d'anar fora, i ranxeres. Que les ranxeres, jo sempre ho dic, és una de les meves passions, dic ocultes, perquè clar, una persona com jo que me dedica a l'òpera, a la música clàssica... però és una de les meves grans passions. Es diu menges a casa meva sonen ranxeres i ballam.
Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo... ¡Ay, chao, bella!
És curiós que, vull dir, jo em fa molta gràcia als convidats que me posau músiques que també són les meves músiques i de casa nostra, per exemple, la meva família, la ranxera, se canta. Es canta, la gent cantava molt a casa seva.
I cantava molta ranxera aquí a Menorca.
Molta ranxera, o sigui, el que deies, tu primer tunes, ranxeres i sarsuela.
Sí.
O sigui, que tot això s'ha perdut molt.
Sí. Jo tinc un concu amb Mingo Melis, no sé si el coneixes, que té molt de record d'anar a casa seva de petita a les festes que feien per el complet de sa filla, el que sigui. Tenia una gramola i sempre ranxeres. Sí, sí.
en mis días.
Abans has dit sonar de Barcelona, vull dir, tu te'n vas a un moment donat, vas aquí del conservatori, fas el grau professional,
sí.
I després ja te'n vas cap a Barcelona?
Sí, bueno, vaig fer fins a 5è de grau professional aquí en el conservatori i el 6è ja el vaig fer al Liceu. Vaig anar a fer 6 allà, tot el any de preparació per fer la prova d'accés en el superior. I, de fet, vaig ser la primera promoció que hi va haver de superior. L'OCSE no existia, la llicenciatura en música, i vaig ser de la primera promoció del Liceu. I n'hi havia hagut una promoció antes, un any antes ja s'havia fet, era un poc experimental, però la meva va ser, diguéssim, la primera ja instaurada com a carrera de música. Sí, sí, tinc també aquesta anècdota.
Sí, i en el Liceu m'aposes que vas debutar de solista amb un...
Exacte, allà, bueno, fèiem moltíssima cosa en el Departament de Promoció d'Alumnes i sempre fèiem proves, no?, per ària so, aquesta oportunitat. El Conservatori de Liceu sempre té vincles amb el teatre. Bueno, avui en dia no sé prou com funcionen, però en aquella època tenies aquesta oportunitat, es feien audicions i, bueno, vaig tenir la gran sort de poder fer aquesta òpera.
Sí.
Vaig fer d'altres, vaig fer també un Stabat Mater de Pergolesi, però clar, jo el que me cridava l'atenció, exacte.
Ah, que sí?
El que me va agradar era debutar amb una òpera, clar, que era el meu, no?
Aquesta òpera, que és l'Arca de Noé,
sí. D'en
Britten, quan me la vas posar? La veritat és que jo no l'havia sentit mai.
No, eh? Clar, perquè sempre relacionam també amb Muerte en Venècia o òperes d'un altre tipus. Aquesta és una delícia, la veritat. És com un bombonet, aquesta òpera.
I bastant
difícil,
infantil.
Sí, doncs, hi ha molt de cor infantil, molt de personatge infantil, i després hi ha els personatges, a Noé, sa dona, ses seues germanes, bueno, tot això, no? Sí, sí. Fa molt d'any ja de so, Toni.
Sí, bueno...
20 anys, quasi.
Bé, tu ets una convidada de jove, perquè aquí, en aquest programa,
gràcies,
mos passen direm, gent que té més edat que tu, majoritàriament.
Sí.
A vegades, qualcú diu, i si les músiques de la vida d'una persona jove, doncs també,
també hi són. Sí, va ser una oportunitat molt xula, la veritat.
Durant un temps, també, a Barcelona. A Barcelona vas fer bastantes coses.
Sí.
Com apareixes per arribar en el cor aquell juvenil de la Sagrada Família?
Ai, això és una
que vas
anècdota...
fer 6 anys, eh?
Sí. Bueno, 6, i de fet, te diré, 6 com a directora titular, però crec que mai me n'he desvinculat. De fet, em veig sempre fins a broma i dic que sou meus, no? He tingut un vincle molt fort, de fet, encara el tenc amb ells, sempre he col·laborat a partir de que, al cap de 6 anys, jo per la meva trajectòria professional ja no podia estar de manera estable a Barcelona, però he continuat sempre fent masterclass, concerts, he anat a dirigir, he anat a cantar de solista, fins a la darrera col·laboració. De fet, crec que va ser també un dels darrers concerts que van fer ells prepandèmia. Va ser com a solista un Requiem de Forer, precisament, que ells van fer una petita gira a Catalunya i me van convidar de soprano solista. Vull dir que sempre han seguit en contacte.
El Requiem de Forer és aquesta peça tan polideta.
Sí, és una de les obres també que han marcat molt la meva vida per moltes coses. És que, clar, en diries tantes.
Sí, no, és que aquest Requiem... El fa tothom,
sí.
Totes les cors el arriben,
sí,
a cantar,
sí,
a tard o prest.
Sí, tothom, sí.
Però és que està empolit, que jo he triat el bocinat,
sí,
aquest del Paradiso.
Sí,
eh?
Sí. És el moment aquest, no, d'arribar a deleites más elevados, com deia Foré, no? Sí.
I quan, diríem, cantaves de solista allà, ho fèieu en el teatre gros?
Sí, en el teatre gros, en el petit, vaig fer molta cosa també, sí. Però aquestes coses en el gros. I me demanaves, Toni, com vaig arribar en el cor,
sí,
de la Sagrada Família.
Com hi arribes, sí.
Bueno, jo no els coneixia de res, de fet, tampoc coneixia el moviment de Pericantores. I va ser molt curiós, perquè estava de viatge a Roma per un tema de formació, i vaig rebre una telefonada, un nombre que jo no coneixia, i una senyora, no, és que hi ha un cor que han quedat sense director i estan fent unes proves i m'ho han xerrat de tu. Bueno, clar, jo com a directora havia fet cosetes molt petites, aquí havia ajudat a Deborah Montserrat, a Secoral Estel, allà feia una escola de música i dues Secoral de l'escola de música a Barcelona, vaig fer a Sant Cugat, a Castellà del Vallès, bueno, dues diverses formacions així petitones. I bé, vaig aparèixer al cap de 3 dies, jo era a Roma quan van telefonar, vaig aparèixer a la Sagrada Família, m'han fet una entrevista, una prova i, bueno...
I en les cors de la Sagrada Família solíeu actuar bages, va?
A la cripta.
Als criptes, va? Perquè, clar, sí. Allà era alt, ja és un altre nivell, va?
Una de les coses que em va cridar molta atenció d'aquest cor va ser quan me van explicar el tema de Puricantores, que me va fascinar...
Si tu, els Puricantores, et vas conèixer allà...
Allà, amb ells, amb ells jo no els coneixia. A més, imagina't, era un grup de joves, tenien, jo què sé, entre 13, 14... Clar, amb aquest aspecte d'adolescent, ja, que sigui un amb rastes, que sigui l'altre maquinero, no sé què, i cantaven a missa. I a més, anaven amb túniques, anaven amb creus, i a més, tot aquest moviment d'anar a cantar al Vaticà, anar a cantar... me va sorprendre i me va encantar, perquè jo venia un poquet d'aquest ambient, em vas cantar a la capella tota sa vida, sempre m'ha agradat moltíssim aquest ambient de música sacra, està molt vinculada a l'Església d'una manera o l'altra, i me va fascinar. De fet, el primer concert gros que vaig fer amb ells va ser a Roma, precisament, quan duia 2 mesos de directora, i a partir d'allà me vaig començar a interessar pel món de Puricantores, el que simbolitzava... Fas amics de tot el món, no sé, bueno, aquí a Ciutadella ja ho coneixeu perquè...
Sí, no, bueno, precisament és una de les preguntes principals per la gent que no coneix què són els Puricantores, és bé? Els Puricantors, direm, de la catedral de Menorca, en aquest cas, estan estructurats dins una entre cometes, franquícia europea...
Federació Internacional, europea, no? Internacional. Tenim Puricantores a l'Àfrica, a la Xina, al Japó, on te puguis imaginar... I bueno, el que té molt polit és... bueno, tenim, hi ha com unes normes, no?, per ser Puricantor, és de pertany a un temple, bueno, a la vestimenta típica nostra, hi ha un repertori que és per tots els Puricantores, uns cants a posta, i després aquesta cosa de que cada 2 anys mos trobam a un temple gros del món a cantar junts. Estem ratllant de 12.000, 14.000 fiats, tots vestits amb túnica, i, bueno, dirigir un acte d'aquests, Toni, és una de les coses més gratificants i polides que m'han passat a sa vida.
Efectivament. Mm-hmm. Quan te vols tranquil·litzar o estar en sona, sols posar música d'en Victòria.
Sí. Més que quan me vull tranquil·litzar, hi ha dies que t'aixeques amb aquesta energia, no? Jo he dit, hi ha dies que t'aixeques Haydn i dies que t'aixeques Victòria.
Sí.
I és un tipus de música que, en èpoques reflexives, en èpoques que potser necessit posar en ordre les coses o afinar un poc el GPS de la meva vida, m'agrada posar i, no sé, m'ajuda a reflexionar. Sí.
Aquests responsoris.
Ai, sí, són deliciosos.
Sí. Aquest es libera més, eh?
Sí. Més amb la capella també en cantaven bastants. És una música que la duc molt temps jo, també.
Però després també hi ha un altre tipus de música ja bastant potent que me vas posar, que, bueno, que ja és ja sentítesis de sol, eh?
Això sí, això és la meva adolescència.
Bueno, això ja, eh?
Això m'encanta. Sí, Nirvana.
Bueno, aquest tema, concretament, me'l vaig posar puntual, eh?
Vull dir,
que representa per tu un moment de la teua vida.
Un moment de la meva vida, sí. Jo, bueno, a l'època de l'adolescència, que tots cercam la revolució, no? Cercam la revolució de qualque manera. Era molt curiós perquè, clar, jo cantava a la capella, com t'he dit, cantava s'òpera, però escoltava Nirvana.
No, és que hi ha diferència entre un i l'altre.
És curiós.
Hi ha entremitjos, és bé, no?
Sí. Era, a més, era molt fan de Kurt Cobain, estava completament enamorada d'ell. Yeah. Allò que quan ets adolescent necessites un déu, no? Necessites un ser fan d'algú, pertany a algú, no? I, bueno...
Vull dir, l'època de Nirvana pot haver passat una mica.
Sí.
Després ja te vas passar, diríem,
sí.
En els nostres.
Sí,
eh?
Sí, exacte. Sí.
Hi ha un moment donat que la teua generació, bé, i la meva i tot, hem estat fans de ja t'ho diré, molt.
Sí, jo sobretot record molt experiment de la Barcelona, aquella nostàlgia dels 3 primers mesos, no hi havia la connexió digital que hi ha ara, els mòbils ni WhatsApp. Clar. Ballaves amb la família, es diu menges 20 minuts perquè era molt car. I record que amb una amiga que vivia en una residència quedàvem els dissabtes per escoltar, ja t'ho diré.
No,
és com
no,
aquella nostàlgia de cinta.
És que, diríem, això que comentes, diríem, en generacions inclús anteriors que la teua, la gent anava a escoltar música que amics, perquè no tenies doblers per tenir prou discos, no hi havia internet, és diferent d'ara, que tot fas així i ho tens de tot. Però en aquella època, realment, jo mateix anava a escoltar discos a amics i al revés.
Jo me'n record, que fèiem això, quedàvem, per jo que sé, prendre alguna cosa i escoltàvem, ja t'ho diré. I era aquesta connexió directa amb casa teua, no? Jo sempre penso que, ja t'ho diré, per jo no ha estat una connexió quan he estat en fora amb sa illa.
No, clar, clar. Sobretot escoltant el principal tema.
Sí.
Quan t'escoltes aquest, ja després
ja
estàs a Menorca.
Ets a Menorca, sí. Va ser molt curiós una època, estant a Barcelona, molt polit, perquè jo va una època que vivia amb unes al·lotes valencianes i els hi posava aquesta música i els hi va començar a agradar, però clar, no sabien. I record que me va telefonar en Xanti Gordi,
sí.
Cris, que venim amb els Mags de Mirigall, no sé si te'n recordes, els Mags de Mirigall, en Cris Juanico a fer un concert a Barcelona, no sé, vam endormir. I van venir tots a casa meva. Van venir en diverses ocasions a dormir a casa i les companyes van tenir l'ocasió d'anar convidades en Joan al concert d'ell i clar, allà ho van entendre tot.
Clar.
Va ser molt xulo, sí.
Bueno, una de les facetes que la Cris també té és aquesta solista de lo que diríem abans, perquè ara avui en dia no se fa, són sarsueles, és
veritat? Sí.
Tu vas interpretar aquest Manojo de Rosas, em sembla que és Katiuska.
Exacte, sí.
Vull dir, és una llàstima que no se'n facin, és veritat?
Sí, te vaig posar els títols que he fet aquí a Menorca, que és el que la gent també més me coneix, perquè precisament va ser una època molt polida. Això ho va promocionar els antics alumnes salesians, amb Antoni Petrol, i va ser una època molt, no sé, crec que hi havia molta il·lusió en recuperar això. Bueno, per una cosa o per l'altra es van fer dos títols i ja està, però és una llàstima, sí.
Suposo que és un tema econòmic. Vull dir,
és un tema econòmic, predisposició, són moltes coses, vull dir, sí. Fer una sarsuela cada
però
any
a Ciutadella han perdut
aquesta,
direm, set sarsueles.
Sí.
Antes, fa una sèrie d'anys, cada any n'hi havia
cada
un parell, segures,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir, ara només queda aquesta, diríem.
Sí.
Bueno, normalment no pos mai música desconvidat, en aquest cas sé que m'ho cantes, na Cris.
Aquesta és la versió del 2019, és va?
No, aquesta
ai, vale.
És del 2013.
2013, d'acord. Ai, la sala multifuncional. Ok,
sí.
Ok. Vale.
És que passen els anys, eh?
Sí?
El Foc i Fum, quantes vegades l'has fet?
Foc i Fum, enguany serà, de manera oficial, la sisena vegada, si no com a... Escolta, dir,
enguany
sí,
que
no
se la fas tu?
Enguany, sí,
enguany el fas
enguany
tu.
El faig jo, sí. No sé si es pot dir o no, però bueno, ja ho he dit.
Bueno, és una primícia. Bueno, ara estem a punt.
Sí, aquestes coses, el final...
De fet, aquest del 2013, em sembla que també estava dirigit per na Mari Genestà.
Na Mari Genestà, sí, en Joan Mesquida.
I depèn de...
Exacte.
En aquest cas d'Esborn.
Sí, exacte.
Perquè, com sabeu, bueno,
sí.
Clients, a vegades passa a Casino Nou i a vegades a Cas Padres, però sí. Any sí, any no, toquen Esborn.
Jo vaig fer, el primer any que vaig fer Foc i Fum, després ho vaig fer durant uns anys seguits a cada companyia. Vaig fer en el Cercle, en el Bon, vaig fer a el Casino, amb en José Serra, a Calós, i després ja a partir de més en van, bueno, mira, s'ha donat així. Ho he fet sempre en el Cercle, l'any que toca en el Cercle, els darrers anys ho he fet sempre jo.
Sí.
I bueno, enguany, amb especial il·lusió.
Esperem que també,
especial il·lusió en el Teatre d'Esborn.
Sí.
Enguany,
fa anys ja que no es fa Esborn.
Sí, no sé quants anys, però imagina't l'il·lusió de tornar a estrenar el teatre amb aquesta sarsuela tan especial per nosaltres.
Bueno, que ets uns altres preferits.
Sí.
m'he triat aquesta perquè com que toca la canta en salat dins el
cotxe.
Ai, sí! Ja vos imagino tots dos sí, per la carretera.
Cantam aquesta, Radio Gaga, el que sigui, sí. En Aleix li agrada molt el rock. Sempre m'ho diu, mamà, tan top. Era, quan faràs un concert de rock?
Sí. Sí, per cert, de música així moderna no n'has fet massa, eh?
No. Com a soprano, no. A l'escolania sempre em faig, perquè el fiat sempre és de contrarrestar un poquet tota la part aquesta, però com a cantant no, evidentment no és el meu, no?
No, no.
Una època amb en Suso vaig fer qualque concert així un poc més jazzístic, però no és prou el meu, la veritat. Aquest tipus de músiques, jo sempre dic, en la vida de... d'un músic com jo, que tinc moltes formacions clàssiques, no s'òpera, has d'escoltar molt òpera, de fet m'encanta, però l'audició que faig d'aquest tipus de música, òperes, o llegir biografies de Verdi, Puccini, el que sigui, és molt diferent a l'audició que pots fer de Queen. Queen és igual, no? Vull dir, balles, i a la meva vida és molt necessari tenir aquests espais de música que no impliqui tot el que implica escoltar una òpera.
Clar.
Per jo, no?
Que l'òpera, clar, evidentment, ara comencem, posarem, perquè és molt important la faceta, diríem, teua, de directora d'escola, que és dels Amics de l'Òpera de Mo, i aquí t'hi dediques cada any, almenys són dues representacions que vos ocupen molt de mesos.
Sí, a banda d'això, l'òpera sempre ha estat una ansietat, una passió a la meva vida. Ai, Déu meu, és que a més aquesta versió d'espròleg...
Aquesta és d'en Bastianini.
Sí, ho sé, sí. He de dir, la meva òpera, sempre me demanen vegades quina és la teva òpera preferida, no? N'hi ha moltes. Però si he de dir un moment operístic, sempre dic espròleg de Pagliacci, que va cantar en Joan Pons, nostre, el 94, al Metropolitan Opera House. Aquella versió per jo és algo insuperable. Sí, en Joan Pons ha marcat molt la meva vida, no? Aquesta expressió que té a l'hora de cantar. I el Pagliacci, en concret, és una òpera... M'ha cridat molta atenció per tot el que simbolitza.
Com hi arribes en el cor d'òpera, al seu moment?
Totes aquestes coses un poc és a través de la capella.
Sí.
Clar, jo a través del senyor Guillem vaig arribar a en Vivi, enviar al Barceló, a través d'enviar al Barceló, i li van encomanar dirigir el cor amb la Ida, i a través de so, que la capella feia col·laboracions en el cor de s'òpera, però jo hi vaig anar. I record com una anècdota que l'antic president, en Comas, son pare Comas, diguéssim, a vegades me la recorda quan feien sopars. I és que jo tenia 15 o 16 anys, me'n recordo, o 14, vaig saber, i un dia li vaig dir, jo aniré a estudiar a Barcelona i quan acabi tornaré i seré la directora de tot això. I mira, un somni complert.
Sí. Xerraven tant de la capella, clar, hem de posar...
Hem de posar la capella.
Però aquesta és obra, com sabeu, emblemàtica de la capella. No és una òpera, no és una que es faci massa, no és un, vull dir, només es fa normalment quan te l'han feta a Barcelona o a Palma o el que sigui, ningú mai l'havia escoltada, però per nosaltres et set paraules...
Per nosaltres són, sí.
És el més conegut, és veritat?
Sí.
És una obra en aquesta la vas fer.
Sí, en aquesta gravació hi som.
En aquesta gravació hi ets.
Aquesta va ser la meva primera experiència simfònica, operística, no sé com dir-ho. No havia viscut mai una cosa així.
De les òperes que feis a Mo, diríem, que és com a, dins el circuit, tu ajudes a triar-les o te venen sempre donades?
No, me venen donades. Això és un tema de la junta i és molt conclave, això.
Sí.
Abans, sempre hi ha el típic sopar on tot se comenta, on te demanen, i sempre hi ha, se tenen en compte totes les decisions i el meu criteri se té super en compte, se me tenen molt en compte, però després ho decideixen ells. Ells fan els títols damunt el que s'ha posat damunt la taula.
Sí, i... sí, bon, bé, d'en fora sembla que és el que dius,
un circuit molt
reduït.
Sí, sí. Hi ha moltes decisions a prendre en base a una òpera, hi ha solistes, els decorats, hi ha que estar amb, i més amb les produccions que duim aquí a Menorca, que són d'aquest nivell
altíssim,
no? És una òpera d'èlit total i de nivell, un nivell internacional molt important.
I d'un nivell econòmic
Vull dir... Molt elevat, sí.
Molt elevat. No, és que és bé.
Clar, a vegades vols fer una òpera, per exemple, jo que a vegades dic, bueno, m'agradaria fer Pagliacci, no?, i Cavalleria Rusticana. Però clar, és de pensar que un teatre com el Principal d'Amor du dos escenaris, no?, perquè és de mester dos escenaris, és de mester un tenor que t'ho canti tot, o bé dos tenors. Clar, els tenors que nosaltres duim no valen. No valen poc. I clar, hi ha títols que per molt que una li faci il·lusió fer-los a vegades no acaben de ser possibles, no? Però déu-n'hi-do el que han arribat a...
Bueno, clar, jo crec que el nivell és altíssim i la programació
sí, no hi ha dubte.
Està molt cuidada.
Sí.
I a més, hi ha, diríem, totes... la labor pedagògica de que també es fa per part de, per exemple, en Ramon Gené, que ve a explicar,
sí,
vull dir,
tot
això forma part del
mateix. Tot, sí, hi ha un entorn molt, molt professional, molt meticulós, en quant també a el que és la difusió de l'òpera que es fa a Menorca.
I els cantants, per entrar, direm, per entrar en el cor, feis un càsting, per dir una cosa, o com ho feis?
Sí,
o...
abans, per entrar en el cor, que hi ha uns requisits i hi ha unes proves, sempre aquí que passa, que Menorca també és una illa, que dins el món d'escamp us coneixen molt.
Sí.
Jo a vegades hi ha gent que du tota sa vida cantant a la capella i me diuen volem venir en el cor de l'òpera. Hombre, seria una tonteria per part meu, feliç, una sa prova aquesta, no?
No,
a vegades hi ha gent que ja dones per suposat que te funcionarà i quan són persones que no coneixes, pues, evidentment t'han de passar una prova, sí, sí.
I ensaiau Amor i a Ciutadella,
sí, no? Sí, feim dos assajos, un Amor per a sa banda d'Amor, diguéssim, Amor i Lo, i una Ciutadella. I quan t'arriba ja al mes de gener, per assajar-me tot l'any, m'ho juntam. O sigui, a part dels dos assajos que es fan respectius cada un al seu poble, un assaig conjunt, sí.
Bueno, una música que tu t'apassiona.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza.
Música brasileira,
sim.
Vinícius de Moraes.
Sim, essa também é uma história curiosa, que não sei se ho sap molta gent, però essa música brasileira la vaig descobrir quan tenia 18 anys, que
me
va agafar per fer capoeira.
E daí?
Jugava capoeira, vaig començar a fer capoeira aquí a Menorca, gimnàs, i me va apassionar tot els ritmes que empraven, els berimbau, els instruments, i bueno, vaig jugar capoeira molt d'anys, ja te diré que després a Barcelona vaig seguir no sé, potser 8 o 9 anys fent aquest esport, o aquesta dansa, o l'art marcial, no és un factor. I a partir d'aquí va néixer la meva passió per aquest tipus de música. Vaig començar a escoltar i, bueno,
sembla que està més moderada que te posa ara o sa, una
més? Tot, sí, tenen tot tipus de música brasileira a casa. Sí.
Perquè tenia aquesta, diríem, sí. I també havia triat aquesta, que també té el seu món bastant diferent.
Sí.
En Maria Creu, sembla que cantés Vinícius de Moraes.
Todos fossin iguals.
Sí, és que els acords, els ritmes, totes les lletres, l'idioma, no? La manera que està de cantar, que tenen. Trobo una delícia.
M'ho posaves que de les músiques que he volgut escoltar i no has trobat, i no trobaràs mai,
no.
I ja t'he dit jo que no trobaràs mai, com es tocaven les òperes,
sí,
amb Mozart o amb Verdi en el seu moment. Les d'en Verdi acabada probablement ara, les més antigues.
Clar, és que aquí ja sempre és típic debat entre directors d'òpera, i és un debat que l'he tingut en grans mestres, com el mestre Rizzi, no sé, i és, en realitat, una òpera de Verdi, com podria ser, per exemple, Nabucco, no? Com s'interpretava realment? Eren amb aquestes grans orquestes, amb tota aquesta formació que ho feim ara, o Verdi arribava a un poble i havia de fer les seues òperes amb el que es trobava? Vull dir, hi ha un poc aquest debat, i l'època de Mozart, ja imagina.
No, però bueno, jo, aquest debat jo crec que es dona sempre en tota la música.
Exacte.
Perquè jo mateix m'he demanat mil vegades que m'agradaria escoltar com sonava en Händel en el
sí.
seu moment, o com sonava en Vivaldi.
Clar, clar.
Probablement quedaríem bastant defraudats.
Sí, exacte.
Perquè la qualitat musical amb els anys ha millorat tant...
Sí.
Que, clar, se toca d'una manera que segurament ni faria prop.
L'excel·lència artística, clar, la concepció de l'excel·lència artística, com la penses, no? Avui en dia la vivim així, amb diguéssim, l'evolució de tots els instruments, de la tècnica, vocalment inclús, no? Com cantaven en aquella època, que ningú havia escrit cap tractat de cant. No hi pensaven, no? Com cantam ara, que... No?
Jo crec que l'únic que es deu ser similar o igual és, per exemple, el cant gregorià.
Sí.
Que allò té només aquells acords, que són els que són. Jo crec que allò seria l'únic que et semblaria a el que és l'altre.
Exacte, exacte. I la manera que tenien d'escriure, hi ha l'anècdota aquella de Rossini, que jo m'agrada molt, que Rossini, quan anava en els teatres i li encomanaven una òpera, ell escrivia pels cantants. I va trobar una soprano que, quan la va provar, no hi havia manera. I l'única nota que Rossini va pensar que aquella soprano cantava bé era un sí, i va fer tot una ària amb un sí. Només canta un sí.
Perquè, bueno, bé, però clar, això és allò que a vegades també dèiem, que amb els cantants d'òpera principals, que va darrere l'orquestra darrere
clar.
Ells, o ells darrere l'orquestra.
I després, el que rellaven de l'excel·lència artística, per què no amb una nota i prou, no? O sigui,
clar. Aquesta és una música que tu me vas posar que havia arribat a plorar.
Sí. Aquesta òpera en concret, Els pescadors de perles, fa anys vaig interpretar ses àries de soprano. Era una òpera que la tenia com apartada, no sempre escoltes tot, no? I quan vam fer el concert de 50 aniversari dels Amics de l'Òpera, en Celso Albelo i en Mario Cassi van cantar aquest duet. I me vaig retrobar amb aquesta òpera asseguda en el pati de butaques del Teatre Principal, diguent, Déu meu, quina bellesa. I a casa vaig tenir aquella setmana que vaig entrar en bucle i cada vegada que l'escoltava me caien ses llàgrimes.
Tu em vas posar aquesta àrea, no et sa més coneguda, perquè sa més coneguda et salta.
Sí, et salta.
Sí. Bueno, salta, sa que... Sé que també és molt emotiva,
sí.
Però aquesta realment també és una...
L'estribillo d'aquest duet, és? Jo trobo que és de les pàgines més hermoses que va escriure Bizet en la seva vida.
Sí, normalment aquesta òpera, Pescadors de Perles, sempre em posa algun comentari, algun convidat, i sempre cerca aquesta finor
sí.
i aquesta emoció...
Sí. Sí.
Que és tan diferent a Carmen, per exemple, d'en Bizet,
sí. Sí, i a més aquest duet en concret, el que significa, no? El que cerquen ells dos quan canten, aquesta desa retrobada. Oh, que tros, és que és una cosa...
Bueno, molt bé, Cris, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies
ja,
a tu.
Ja han passat els 40 minuts, pràcticament. Això, com sempre, passa volant. Desitjo-te que tinguis més èxits encara
moltes
dels
gràcies,
que tens, que foc i fum també et sigui un èxit,
sí.
Són assegurats,
sí.
Guany.
Sempre és una il·lusió.
I per acomiadar el programa, no ho sé, què t'assembla? Posem una de Queen?
Una de Queen, sí.
Idò, posarem el Bohemian Rhapsody per acabar el programa. I gràcies per haver vingut.
Ha estat
un
plaer, de debò.
Molt
gràcies.
Bé, fins la pròxima. Escape from reality. Open your eyes. Look
up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.